Al matí, a Ràdio Sabadell.
Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que siento lo que pasa cuando arde el fuego, que se abren los caminos cuando hay estrellas, que puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder.
Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Dijous més arriben els prescriptors amb moltes recomanacions. Avui, atenció, perquè doncs, ens porten temes molt diferents, perquè aquest estiu doncs, us ho passeu d'allò més bé. Anem a presentar-los. Com sempre, ens acompanyen doncs, en Paco Puig d'Espai Records, a la botiga de discos que trobareu al carrer de Joan Maragall número 8. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
També ens acompanya en Rafael Sabater de Sabadell Còmics. Ja sabeu que el trobareu sempre al carrer Sant Antoni número 34, menys els diumenges, que també necessita descansar. Bon dia.
Jo un diumenge no ando feina, però...
I algun diumenge...
Intento no anar-hi. Bon dia, bon dia.
Ah, ja sempre pica en pedra. També ens acompanya la Irene Garrido, la nostra experta en teatre musical.
Bon dia.
Bon dia. I en Joan Sabater, el nostre expert en cinema.
Molt bon dia.
Bon dia, que a més molt contents, que també sí, doncs, a partir d'ara podrem llegir el diari Sabadell. Felicitats.
Gràcies.
I nosaltres comencem ja. Vinga, Paco, va.
Molt bé. Avui porto un parell de temes per escoltar ara aquest estiu o bueno, abans
quan
de plegar de
vacances.
Exacte, quan et vingui de gust. Tiro una mica de clàssics, peco una mica d'aquí, però bueno, que no ho puc evitar. Primer, doncs, una mica de canya per alliberar-se de l'estrès i la mala llet de la feina que et comporta el dia a dia i començar les vacances amb energia i treure'ns els dimonis del damunt.
Ostres.
Per exemple,
aquesta és la meva cançó.
Sí,
ara, quin tema aquí...
em proposa. Necessitem
avui mateix, no m'espero una vegada.
L'últim dia abans d'agafar vacances, que no passen ni les hores volant, i quan plegues tu poses això, que és una cançó de punk, del mític Sex Pistols.
Doncs escolta, li dediquem al nostre Pau Durant, que avui és el seu últim dia de feina i demà comença les vacances i fa una altra cara, eh? Doncs
mira,
si el veieu...
No li passen les hores ni vamos.
No li passen les hores. Doncs vinga, que soni. Quina canya, aquesta és l'actitud, eh? Quan marxes de vacances, no?
A fer punyetes.
A fer punyetes. Ja m'ho trobaré quan
exacte,
torni, no?
Quan tornem ja en parlarem.
Vinga, i l'altra proposta, perquè has posat el llistó alt, eh?
Sí, jo m'ho radicalment diferent. És més de... També és un recurs fàcil, perquè és una banda molt, molt, molt coneguda, però no m'he pogut estar tampoc i transmet molt bon rotllo i la serenor que sentim quan no tenim les obligacions de la feina i, bueno, que... Bueno, doncs mira, són els Beach Boys. I la cançó... Sí, sí, ho sento, ho sento. Sí. Fem famosots. Miqueta.
Wouldn't it be nice if we were older and we would have to wait so long? And wouldn't it be
bon rotllo, eh? Doncs amb aquest bon rotllo, Jan, et toca fer les teves propostes.
Sí, doncs avui proposaré les dues estrenes més importants d'aquest estiu. Les pel·lícules que ningú fallarà d'anar-les a veure.
Vinga, sí o sí, les hem d'anar a veure.
Sí.
Si ho diu el Jan, ho hem d'anar. Sí.
Per una banda, la que queda més a prop, la que segurament mourà més gent de l'estiu i que competirà amb Spider-Man i amb Toy Story per ser la gran pel·lícula de l'estiu, és El Rei León.
Oh,
que s'estrena aquest 18 de juliol.
Ostres, sí, sí. La primera va ser sí.
La primera
molt autèntica,
la
no? Sí, sí, tothom la
i
recorda.
Aquest cop la dirigirà Jon Favreau, que és molt conegut, si més no per fer pel·lícules de l'estil, com El Libro de la Selva, que, o per exemple les dues primeres pel·lícules d'Iron Man, una pel·lícula més independent que era Chef.
També em va agradar molt.
Sí, i el que segurament aportarà és aquesta, bueno, com ja podem veure en el tràiler, aquesta imatge tan realista amb els, uns animals que semblen tan autèntics, que serà, si més no, impactant. Com a mínim, la pel·lícula visualment serà molt impactant, una mica seguint el rotllo del Libro de la Selva.
Mm-hmm. I que segur que torna a posar de moda
sí.
el teatre musical, eh? Irene, sortirà.
És
un clàssic.
És també musical, aquesta, per això? O no sé.
Sí, també és musical. Sí.
En el cas del Libro de la Selva
no
hi havia temes. No era com la pel·lícula de Disney i tal qual, però sí que hi havia com
només
temes que no tenien res a veure amb els temes originals, però sí que hi havia dos o tres cançons entremig. I que aquest anirà per aquí la cosa.
Sí, de moment, però no se sap molt de com serà aquesta pel·lícula. Tampoc no és que importi molt, ja que ja sabem l'argument, sabem perfectament de què va, però si més no, aquests temes creatius, de si serà tan musical o no, de si els personatges seran més o menys iguals, si hi hauran diferències puntuals d'argument, o si els diàlegs tindran un to diferent, no se sap molt. Només s'ha vist una mica el tràiler, que serà potser més emotiva, més filosòfica, però tot i així no se sap pràcticament res. Uh-huh. Estan mantenint molt el secret i ningú l'ha criticat ni se sap absolutament res.
Secret.
És molt secret aquesta pel·lícula i falta molt poc perquè s'estreni, així que estan mantenint molt l'expectació.
Sí, ja, doncs ja em sembla que la Beyoncé canta algun tema. Vull dir que em sembla que si entreu a Spotify hi ha un tema que es canta per la Beyoncé, així que alguna cosa xula deu haver-hi darrere.
Home, brutal, no? Llavors. Molt bé, i quina és l'altra?
I l'altra pel·lícula, la que també serà molt, molt, molt esperada, però per una part més indie, més alternativa del cinema. Eres una vez en Hollywood.
Hombre.
De Quentin Tarantino.
Oh.
La novena pel·lícula de Quentin Tarantino.
Ah, no sé què t'agrada més. Sí.
Hem d'anar a veure les dues. Ens ha dit que les dues, Irene. O sigui.
Total, sí, sí.
S'estrenarà el 15 d'agost.
Molt bé, ens va bé, no?
Sí.
15 d'agost.
El títol ja fa una proclamació de què serà, perquè òbviament és una referència molt clara a Érase una vez en Amèrica, de la pel·lícula de Sergio Leone dels anys 80. O sigui, ja es veu que serà una pel·lícula que jugarà molt amb la història del cinema, que farà una miqueta de nostàlgia amb el tema, de com era els anys 60, 70, 80. I de què anirà ben bé? La història ja està un pèl vista, o sigui, no és molt, molt, molt nova, perquè va d'un actor, un actor interpretat per el DiCaprio, i el seu doble, interpretat pel Brad Pitt, quin doble que té, que s'hauran d'adaptar a la reinventació del Hollywood als anys 60. Després de la crisi als anys 60, de que Hollywood no treia pràcticament res de bo i el cinema francès sobretot se l'estava menjant viu, tots aquells anys en què van reinventar els temes, els directors, ho van fer tot nou, s'hauran d'intentar ajustar aquesta nova realitat. Una mica com amb The Artist, que s'havia d'adaptar, o amb Cantando bajo la lluvia, que s'han de readaptar al cinema sonor, doncs aquí una mica, però amb el cinema dels anys 70-80. Tot i així, hi ha una miqueta de diferència amb aquestes pel·lis, i és que també s'introduirà, per aportar aquesta violència i aquest sadisme de Tarantino, el personatge de Charles Manson. Que clar, va tenir molt efecte en els anys 60 a Hollywood, així que la trama també anirà una mica cap a aquests costats, explicant com una actriu interpretada per Margot Robbie és assassinada per Charles Manson. Aquesta sí que se sap més, hi ha molta gent que ja l'ha vist perquè la van estrenar, si no m'equivoco, a Cannes, si no m'equivoco. Hi ha molta gent que ja l'ha criticat, que ja n'ha donat l'opinió. En general estan dient que molts diuen que és la millor pel·lícula que ha fet mai Tarantino.
Caram.
Me trobem a faltar Tarantino, ara ja fa,
sí.
Ja fa dies que no
a més, en teoria aquesta pel·lícula no hauria d'haver existit mai, ja que va dir que hi faria 8 i en 8 es quedaria, així que a mi això al principi em va fer una mica de ui, fa pinta de pel·lícula que la fa més per diners que per intencions, però pel que sembla, per el que diuen, està molt bé, és molt commovedora, s'allunya una miqueta d'aquesta violència per violència tant del Tarantino i li dona un joc molt més simple, molt més de violència necessària i punt, i amb un toc molt més humà, molt més commovedor. Això sí, diuen que els seus diàlegs, que tant emmarquen el seu cinema, comencen a estar ja un pèl desgastats. És algo que ja s'ha vist en les últimes, que a vegades dius, m'estàs fotent una gran xapa que ja no té l'atractiu que tenia en Pulp Fiction o en Reservoir Dogs. Però bueno, s'està fent gran. És el que té. És el que té.
Esperem que no sigui un Tarantino.
Ah, boníssim, Rafael. Has estat molt fi, aquí.
Mare això ho portaves escrit de casa.
Això? Sí. Ja ho portava preparat.
Boníssim, ho veurem. Al setembre, quan tornem, ja ho direm, no? Si ho era o no ho era. Exacte, farem els deures, eh? Tenim aquí, després farem a veure, una mica valoracions. Irene, a veure, el teu torn.
En el meu cas, com que la setmana passada vaig parlar de festivals, i en el cas de teatre, quan arriba l'estiu, la cosa va de baixada, a part dels festivals, insisteixo, però ja vaig més o menys fer una mica així de resumet, he pensat, calla, però hi ha moltes altres maneres de veure teatre, més a dia d'avui, a part del que tenim a YouTube i tal. I hi ha espectacles, en aquest cas musicals, de teatre musical, que s'ha gravat, hi ha el DVD, diguéssim, de la gravació d'una de les funcions. De fet, ara es fa també amb altres coses de teatre que no tenen per què ser musicals, o sigui, es grava la funció i després a uns cinemes concrets es posa la pel·lícula un dia concret i tu veus aquella funció que es va fer tal dia X, no sé quin teatre, al West End o on sigui, i tu la pots veure doncs des de Sant Cugat, per dir alguna cosa, no? Llavors, no, és així, és així, i de fet és molt emocionant veure-ho amb la pantalla gran, no? Llavors jo em porto tres, n'hi ha més, però n'en porto tres diferents. D'entrada, per exemple, es porto Billy Elliot Live, si se'l busqueu, doncs, Billy Elliot, el musical Live, és una gravació que es va fer del West End, o sigui, és de Londres, en aquest cas, al Teatre Victoria Palace de Londres, i aquesta és de l'any 2016, 2015-2016, vull dir que és bastant nou dintre del que cap, perquè amb els musicals això passa que com que duren tants anys, en realitat 2016 no és res. Estan molt ben gravats aquests DVDs, vull dir que si algú té ganes de veure teatre musical a casa, és una molt bona opció. Normalment, a més, sempre hi ha extras de coses doncs, que tenen a veure amb l'espectacle, a part de l'espectacle en si. Aquest és un d'aquells que es va gravar i llavors es va ensenyar als cinemes i llavors n'han fet el DVD. Un altre seria Shrek, el musical, que als nens també els agradarà molt. És molt xulo, està molt ben fet. Ja, clar que això sí que ja és, bueno, saps? Evidentment que ballen, no? Però el cas de Shrek també hi ha de tot una mica. Està molt ben gravat també, protagonitzat per la Sutton Foster, i que és una super crack. O sigui, aquesta tia és increïble. Llavors, si teniu l'opció de poder-lo veure, també està molt bé. I per últim us porto un altre que per mi és una mica més especial, que és Rent on Broadway, que és, no només és la gravació, diguéssim, de la funció, sinó que és l'última funció que es va fer de Rent.
Oh.
Val? Està, si els altres també gravats, aquest és espectacular, molt, molt xulo. L'espectacle en si és molt especial, però a més té uns continguts extras molt guais, perquè el Jonathan Larson, que és qui el va fer, va morir abans que s'estrenés a Broadway, i hi ha tot com tota una història darrere, i els seus pares van agafar tota la part, diguéssim, de producció de l'espectacle, i és un espectacle a més com que parla dels homeless, bueno, si voleu un dia en parlem una mica més extensament de Rent, però parla dels homeless, parla doncs, això, als anys 90, Nova York, la sida, l'homosexualitat, en un moment en què tot això doncs, començava a coure's doncs, a nivell públic, el que van fer, van ser els primers que van fer una cosa que bé sé, que uns, perquè ho entenguem, diguéssim, hi ha un tipus d'entrades que es fan per sorteig, és la lottery que en diuen, i llavors el que passa és que la gent que no té diners tenia els primers seients on ells, si els hi tocava loteria, podien veure l'espectacle. Llavors, diguéssim que havien fet coses d'aquest estil, que llavors s'ha fet a molts teatres.
Però saps que xulo, no, això?
Començava a ser Rent. I llavors, per molts pocs diners, o per quasi bé res en aquell moment, hi ha com una mena de bucket, de galleda, diguéssim, amb tot d'etiquets, i sempre els hi toca algú la loteria, i llavors poden veure l'espectacle gent que no té diners per poder-lo veure.
Ostres, això ho podríem fer a tots els teatres.
I això és molt xulo. De fet, això es fa, a Broadway es fa. Llavors, en el cas de Rent, això s'explica. Hi ha una paret on tothom pot guixar i posar el que sent quan surt de l'espectacle per tots aquests temes que toca, i està dedicat a Jonathan Larson, no? Llavors, hi ha una part molt emotiva relacionada doncs, amb la gent que viu al carrer, amb la la gent que en aquell moment moria de sida, perquè en recordem que això ara és molt diferent, però en aquell moment això era un problema molt greu, ho segueix sent, però en aquell moment, a més la gent, tot i medicar-se,
és que la gent es moria, clar.
El tema de l'homosexualitat, el transvestisme, hi ha moltes, es toquen molts temes socials i a més ho van traslladar molt al carrer. Doncs en aquest cas es pot veure en aquesta gravació, en aquest DVD de Rent on Broadway, que a part de ser uns artistassos i fer-ho superbé, a més hi ha tota aquesta altra part que penso que és molt interessant.
Sí, tota aquesta vessant més de compromís social, m'encanta, eh?
Exacte. Doncs si us ve de gust, això també es pot, o sigui, podeu trobar el DVD, que el podeu trobar per internet segur. És un altre dels DVDs de live, de musicals, que val la pena veure'l.
Doncs valen molt la pena, totes les prescripcions que ens han fet fins ara. Rafel, és el teu torn, has de tancar, posa la cirereta, a veure quins còmics ens portes.
Mira, heu començat amb un infantil, per nens, comencem, per nens puguin llegir l'estiu. Es diu Que comenci l'espectacle, de l'editorial Joventut, i és el Wilfried Lupano i l'Estefan Fert, i en aquest cas tenim un còmic d'un país imaginari que tenen un dictador. I aquest dictador, doncs, veu que governen el seu país, la gent passa gana, i veu que un dia arriba un circ a la capital, i no li agrada, perquè ell això ho descontrola, ell li agrada l'ordre, i això, un circ, aquesta gent que va voltant, això no m'agrada. Però bé, assessorat pels seus ministres, decideix anar a veure la funció. Comença la funció i primer es troba un domador de lleons, i diu, ep aquí. Dic, jo aquí sóc el lleó, és el rei de la selva, jo sóc el rei aquí, què vol dir això, que estan domant, què significa això? A la presó. I agafa la policia i el fot a la presó. Després li toca l'home forçut. L'home forçut el lliguen amb cadenes i ell, crac, trenca totes les cadenes, i ell s'aixeca, què és això, què em vol dir això, que s'han de trencar les cadenes aquí la llibertat o llibertinatge, a la presó.
Vinga, la garçó.
Total, que van tots els del circ acaben a la presó. Menys l'últim que li toca és el pallasso, que és l'últim que ha d'actuar. I aquí ho deixo, i aquí comença la història i el joc aquest i la moral que té tota aquesta història.
Una història amb valors i que, a més, no? Suposo que cridarà molt l'atenció als nens, que segur que voldran arribar al final, no? Perquè jo vull saber què passa ara amb el pallasso.
Doncs sí, és una història que està molt bé, molt rodoneta, molt ben pensada, un dibuix molt bonic, m'ha agradat molt el tipus de dibuix i tot. A més, ja al final hi ha un joc que es pot fer, joc de les parelles, per retallar els personatges de l'obra i per poder fer el joc de les parelles i tot això. Està molt bé, per la canalla, molt recomanat per passar l'estiu.
Molt bé, i què més ens portes?
Doncs mira, després ja pugem a edat, ja anem cap als joves, cap als adolescents, i en aquest cas tenim un manga, que es diu Spice and Wolf, que la traducció seria Espècies i Llops. Seria un títol molt estrany, ara explicaré per què. I l'autor és el Keito Koume, i ho publica Panini. En aquest cas tenim un manga que veu una miqueta de les llegendes japoneses, que els japonesos en aquest cas són els reis de les llegendes i tot això, i en aquest cas ens hem d'imaginar un camp de blat, a la primavera, quan fa vent i el vent mou el blat i fa onades, que nosaltres els mirem i ens agrada molt. Doncs els japonesos tenen una llegenda que diu que qui mou el blat és una deessa, que és la deessa de la collita, que protegeix les collites. I és una deessa, la Alo, Olo es diu, que és mig dona i mig lloba. I repete que tots els pagesos han d'anar, li han de fer, a deixar-li coses, ofrenes, perquè repete que és la guardiana i la que cuida de la collita, no? I en aquest cas ens trobem una deessa que és molt joveneta, que està en un prat, i arriba un marxant d'espècies, que va voltant per tot el Japó amb espècies, amb el carro carregat d'espècies. I la deessa aquesta, que n'està farta ja d'estar sempre en aquell prat controlant que la collita estigui bé i que doni una bona collita,
home,
està molt,
que pobra,
està
clar,
molt
agraïda. Està responsabilitat,
està,
no?
Molt agraïda en els pagesos, poden estar farta, no? I decideix aprofitar que arriba aquest marxant que va per amagar-se dintre del carro i marxar. Aquí tindrem una història de joves, són dos jovenets, la deessa aquesta és molt sexy, és molt bonica, i aquí tindrem una miqueta de trama, de relacions. Als pagesos no els ha agradat que marxi perquè es quedaran la collita i es farà malbé la collita, no tenen collita, i doncs han d'evitar, no? Vol dir que tenim una trama d'aventures, de relacions entre ells dos, i que està molt bé, una història que està molt, molt bonica, i sempre això, bevent molt de la llegenda japoneses, que són molt curioses i molt boniques.
I ens queda la tercera recomanació i l'última, que ens queden dos minutets.
Doncs va, mira, per adults ja, Diferente, una història feta per 140 dibuixants.
Oh, ostres!
Que és una obra col·lectiva.
Ens agrada, aquesta? Sí.
En què cada 140 dibuixants ha fet una pàgina. Cada dibuixant és una història sencera. El guionista és el mateix i és una història sencera, però que cada dibuixant ha fet una pàgina. Inclús hi ha pàgines que són de dos i tres dibuixants alhora.
Estàs cada any, no? Una història col·lectiva.
És molt divertit perquè són 140 estils totalment diferents, amb la qual cosa va canviant els personatges els mateixos, però l'essència i la manera de narrar i tot això és molt curiós, la manera de d'això. En aquest cas estem parlant d'un còmic que està fet per recollir diners per una fundació espera que me'n recordi, ara no me'n recordo.
Potser, no? En el còmic o no?
Sí, és l'associació es diu Dibujos por Sonrisas, i és una associació que recull diners per zones de guerra, per nens que ho passen malament. Això va començar, em sembla que la guerra de Bòsnia, van convidar diversos dibuixants perquè fessin dibuixos pels nens que estaven patint. I això els hi va donar l'idea, se m'ha passat molt bé, va tenir molt èxit, van tenir l'idea de seguir fent coses per recollir diners per als llocs que estan en guerra per la canalla. I de quan en quan fan subhastes originals, en el Saló del Còmic cada any fan unes subhastes originals, els dibuixants presten gratuïtament originals i es venen. I els diners doncs, són per aquesta associació. I en aquest cas, doncs, tots aquests dibuixants han cedit els originals.
Doncs un còmic amb valors, no? També amb tot aquest valor afegit per aquesta entitat que ens agrada molt. Se'ns acaba el temps, hem de posar punt i final a aquesta última secció dels prescriptors d'aquesta temporada, però que no pateixin els nostres oients perquè tornem, ens retrobem a partir del setembre amb les vostres recomanacions. Que vagi molt bé, bon estiu.
Molt bon estiu.
I una abraçada ben forta.
Adéu.